L'Info Vespre edita i presenta Dolors Lieuri.
Molt bon vespre. El Centre d'Acció Jove, situat a la fàbrica Llobet Guri, acull demà dijous una assemblea per debatre i votar les diferents propostes que els joves han presentat a la quarta convocatòria del pressupost participatiu en l'àrea de joventut. És una informació d'Emili Pacheco.
Segons el regidor de Participació, Marc Buch, s'han presentat 11 propostes ben diferents, ja que fan referència a l'oci i al lleure, altres al treball i la mobilitat i també a l'habitatge. Segons Buch, enguany hi ha hagut un increment de participants.
Tenim 11 propostes, per tant, doncs, s'ha incrementat una mica el nombre de participants, però bé, la mitjana doncs, dels últims anys, recordem que aquesta és la quarta edició i sempre doncs, hem estat al voltant de 10 propostes. I bé, hi ha diverses propostes, recordem que s'havien de diferenciar diferents categories, que eren habitatge, mobilitat i oci i lleure, uh-huh. I la majoria, com acostuma a passar, doncs, són d'oci i lleure, tot i que també n'hi ha doncs, d'habitatge i mobilitat.
Movem-nos és una proposta que presenten els joves Les Torretes. Té un cost de 4.900 euros i consisteix en desenvolupar diferents activitats organitzades directament pels joves i escollides a través d'una assemblea. Ingrid Gómez ha presentat el projecte Marató Cinematogràfic. Es faria un cop al mes durant un cap de setmana i es projectarien pel·lícules d'una mateixa temàtica. Té un cost de 4.000 euros. Saturday Nights serien dues festes que es farien a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri, una entre els mesos de març i abril i l'altra l'octubre-novembre. El cost per tirar-les endavant estaria entre els 3.000 i els 4.000 euros. En aquest cas ha estat una proposta plantejada per Arnau Magrià. Calella Litdap és una proposta que fa la Maria per tal de donar a conèixer Calella i unir les entitats del municipi. Es podria fer els mesos de primavera i costaria 2.000 euros. En Pol, en Marc i l'Adrià proposen tirar endavant un torneig de futbol 7 que sigui gratuït. Es faria a l'estiu amb un cost de 500 euros. En Richard Pereira ha proposat en l'àmbit del treball i la formació la creació d'una borsa de treball per joves que no tenen experiència laboral i que tenen problemes per accedir al mercat laboral. Tindria un cost de 500 euros, que en aquest cas seria només per fer difusió de l'activitat. Un altre dels projectes que se sotmetrà a debat i a votació demà dijous a l'Assemblea de Joves és el d'unes xerrades o sessions informatives sobre tot allò que cal saber per l'emancipació. Es faria un cop al mes amb un cost d'entre 1.000 i 1.500 euros. Calella Soul Picnic podria ser una jornada d'actuacions musicals al pati de l'os del Parc del Mau amb grups de soul, de jazz, també de funk o de blues en referència amb grups de referència a nivell estatal. La proposta la fa Virginia Nieman i remarca que es faria amb un ambient familiar amb tallers pels més petits i servei de menjar amb les famoses food trucks. Seria, segons ella, una forma de redescobrir la música afroamericana dels anys 60 i 70 i alhora recuperar la tradició del vermut i el pícnic, tres conceptes oblidats que ara tornen a estar tan de moda. El cost d'aquesta proposta seria de 5.000 euros i ella proposa que es faci l'1 de maig de l'any que ve. A les 11 del matí, des de les 11 i fins a les 8 del vespre, Marc Buch subratlla d'aquesta proposta el seu caràcter familiar.
Proposa una jornada d'actuacions musicals, però de caràcter familiar, és a dir, acompanyada doncs, de tallers, tant per nens petits com per gent doncs, més gran, i també doncs, un seguit d'ofertes de menjar a partir de food trucks, que ara està, doncs, sí, comencen a estar molt de moda, uh-huh. I una mica, la proposta seria aquesta, i a més doncs, fer el vermut, és a dir, durant tot un diumenge, doncs, activitats per tota la família.
En calçota a Calella, això és el que ens proposa Anna Rossic, una calçotada popular, el passeig de mar amb concerts tindria un cost de 3.000 euros i, evidentment, s'hauria de fer en època de calçots. Aida Hortet Teixidor proposa en l'àmbit de l'habitatge poder ajudar la gent que no té recursos a pintar els seus habitatges. Té per títol pintura solidària i podria costar entre 3.000 i 4.000 euros. I una proposta que repeteix la que fa José Garrido, Hip Hop Warriors. És un esdeveniment dedicat a les quatre arrels del hip hop. Obtindria un cost d'entre 4.000 i 5.000 euros. El regidor de Participació anima els joves d'entre 15 i 30 anys a assistir demà dijous a partir de 7:45 del vespre a l'assemblea per tal de conèixer de primera mà aquests projectes i poder votar-los.
Recordem doncs, que a 7:45 tenim les votacions, tenim una assemblea allà en el centre obert, oberta a tots els joves de Calella de 15 a 30 anys, per tant tots aquells que tinguin interès, doncs els animem a que vinguin perquè puguin doncs, votar aquestes propostes i per té sabrem quines són les propostes que que els joves de Calella creuen que són més interessants i, per tant, les que han de tirar endavant.
Recordem que l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calella ha estat pionera en el desenvolupament dels pressupostos participatius, en aquest cas permetent als joves de la ciutat que decideixin quines propostes d'activitats volen realitzar amb 10.000 euros. L'assemblea de demà dijous es fa a partir de 7:45 del vespre al Centre d'Acció Jove.
Montserrat Candini ha estat reelegida presidenta de la Comissió de Turisme de l'Associació Catalana de Municipis, l'entitat municipalista que plega el 95% dels ens locals del país. Per Candini, la seva continuïtat en el càrrec pels pròxims 4 anys és un reconeixement a la trajectòria turística de Calella, pionera en turisme vacacional. Ha dit en declaracions d'aquesta emissora que el seu compromís és de representar els municipis turístics amb una veu única i obrir plegats la reflexió sobre oportunitats de futur. Amplia la informació Oriol Leo.
L'alcaldessa de Calella continuarà a la presidència de la Comissió de Reflexió i Treball Sectorial que l'Associació Catalana de Municipis té per a l'àmbit turístic. Va arribar al càrrec fa 4 anys i recentment ha estat reelegida per mantenir-se'n fins al 2019. En declaracions a Ràdio Calella, Montserrat Candini ha subratllat que el seu nomenament és, en si, un reconeixement a la trajectòria turística de la ciutat com a pionera en el turisme vacacional. S'ha compromès a continuar treballant per a la unió dels municipis turístics, sent la seva veu i fomentant el debat i la reflexió mirant al futur.
El fet de presidir la Comissió de Turisme dona l'oportunitat de parlar de projectes conjunts, de tenir una visió única i una veu única i unificada per part, diguem-ne, de tots els diferents municipis turístics del país, no? Treballar en xarxa, posar en comú totes aquelles dificultats i oportunitats, doncs de ben segur que ens ajudarà. I, per tant, des de la meva presidència, doncs el meu treball com a presidenta de la Comissió de Turisme, intentaré fer-ho en aquesta línia i el millor possible.
L'Associació Catalana de Municipis està presidida per l'alcalde de Premià de Mar, el convergent Miquel Buch, i disposa de 16 comissions sectorials que compten amb més de 1.300 càrrecs electes municipals inscrits.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'entitat Amics Escoltes del Montnegre organitza un segon camp arqueològic a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda, una zona que han adquirit en propietat i que fa uns anys que van restaurant. Demà s'acaba el termini d'inscripció per ajudar en les tasques, però l'entitat deixa la porta oberta a que l'agència apunti en qualsevol moment.
El primer camp d'arqueologia es va fer a principis de setembre d'aquest any i l'entitat el valora com un èxit tant de feina feta com de l'ambient creat entre els participants. Un 80% dels que van participar al primer camp ja s'hi han tornat a apuntar. Ara organitzen unes noves jornades de treball i els calen voluntaris per ajudar els arqueòlegs en les excavacions, en el transport de pedres, sorra i portar la intendència i també tot el que convingui en l'estudi de la casa de l'ermità i de Sant Andreu de l'Arboceda. Aquest segon camp es centrarà sobretot en estudiar l'absis que hi havia a la paret est de l'ermita. Pere Badalló, president d'Amics Escoltes del Montnegre, ha explicat que s'acabaran uns serrells per estudiar la casa de l'ermità i s'analitzaran les restes de l'absis. Tot apunta que era de construcció molt pobra i popular i segurament l'absis va enderrocar-se sol aproximadament al segle XVIII i es va decidir tapiar la paret per la impossibilitat tècnica de fer-ne un de nou.
En la primera el que es va fer doncs, va ser tota la zona de l'habitatge de l'ermità, l'edifici annex que hi ha a l'ermita, i en aquesta segona s'acabarà d'esgotar l'arqueologia d'alguna petita part que queda de la zona de l'habitatge de l'ermità, i llavors ens concentrarem principalment a la zona de l'absis per veure doncs, si trobem alguns indicis de quin tipus d'absis era i per poder conèixer quina arquitectura era. Ara, actualment doncs, l'absis està tapiat, l'absis ens donarà informació anterior a aquesta rehabilitació que hi devia haver-hi cap allà al segle XVIII o així.
L'objectiu d'Amics Escoltes, ajudats pel cau de Calella, és restaurar els edificis i poder conèixer la seva història de més de 1.000 anys. A la llarga, la intenció és habilitar-hi un espai per a grups escoltes, joves, excursionistes i amants del Montnegre. El que ara per ara no es contempla és tornar a aixecar un absis com el que s'estudiarà, tot i que el president d'Amics Escoltes no en tanca la porta a fer-ho en un futur.
A priori és una pura prospecció a nivell de coneixement, perquè actualment molt de sentit no tindria fer l'absis, no? Qui sap si en un futur, doncs, si una ampliació, quan tinguem ja l'ermita doncs, ben tancada i restaurada, ens proposem fer un absis per recuperar la idea original de l'ermita, doncs qui sap, això han de passar encara uns quants anys, perquè primer ens hem de concentrar doncs, a l'estabilització de l'estructura d'aquest edifici i doncs, a després a reconstruir-lo. I un cop reconstruït, si realment encara estem amb ganes i encara tenim esma per continuar, doncs, qui sap, no ho sabem.
Si queda temps, els arqueòlegs també començaran l'estudi interior de l'ermita. El segon camp arqueològic es farà des d'aquest divendres 4 fins al dimarts dia 8 de desembre del 2015 i no hi ha cap horari concret. Cada voluntari pot anar-hi les hores que més li convinguin en la franja horària d'entre les 8 del matí i les 5 de la tarda. Només cal tenir més de 18 anys i anar-hi amb ganes de treballar. Igual que el primer camp arqueològic, la col·laboració és voluntària, però l'associació Amics Escoltes del Montnegre es compromet a tenir assegurats tots els voluntaris i oferir-los esmorzar, dinar, berenar, beguda i menjar per picar. Per apuntar-se es pot omplir un formulari a la pàgina web www.amicsescoltes.cat i a través del correu electrònic arribaran totes les indicacions oportunes. En cas que ja s'hagi acabat el termini, també s'hi podrà participar contactant telefònicament o personalment amb Aniol Noguera o Pere Badalló.
Gràcies, Oriol. Aquest dijous l'Escola Freta projecta el documental Paddling to Alaska, que explica l'aventura de Ray Puig, que va fer una travessa en solitari amb caiac per la costa del Canadà i Alaska, recorrent més de 2.000 quilòmetres en 95 dies. Ell mateix assistirà a la projecció del documental fet a partir d'imatges de la seva travessia l'estiu passat. La pel·lícula relata les seves vivències i experiències amb ossos, balenes, glaceres, corrents marines, mal temps i, sobretot, la solitud. L'activitat s'emmarca en el Cinefòrum del monogràfic d'enguany dedicat a la natura. Dijous es faran dues sessions del documental pel primer i pel segon cicle de la ESO. Ho ha explicat Manel Teodoro, cap de Estudis del Freta.
Cada any aquí a l'escola, des de les activitats culturals que coordinem, doncs fem un monogràfic, i aquest any el monogràfic era els diàlegs amb la natura. I de seguida que va sorgir aquest tema, doncs una de les coses que es van proposar és que pogués venir doncs aquesta persona, en Rai, a passar el seu documental, que ara mateix està estrenant a totes les capitals, diguem-ne, catalanes. I penso que és la primera vegada que el passa al Maresme, i ha sigut, bueno, una sort de que pugui venir, que ens passi el documental i en els alumnes de l'ESO, i que en puguin gaudir de les seves aventures, de les seves experiències i de tot plegat.
Les projeccions es faran al matí i a totes dues hi assistirà Ray Puig, que comentarà l'experiència i obrirà un torn obert de preguntes amb els alumnes. La penya 100 quilòmetres prepara la cursa de les 6 hores que es farà aquest diumenge al passeig Manuel Puigverd de Calella. Els participants hauran de posar a prova la seva resistència, mantenint ritme de cursa si poden durant aquest temps en un circuit de 3 quilòmetres entre el pas a nivell i la volta del far. Serà la 16a edició de l'esdeveniment, plantejat com una trobada d'amics i afeccionats a l'esport, que en acabar compartiran un dinar de germanor. Núria Ruiz n'és l'organitzadora.
Una cursa que tothom arriba primer, perquè és quan en fan les 6 hores, tots paren. El que ha corregut més ràpid, doncs, ha fet més quilòmetres, el que ha corregut menys, doncs, ha fet menys. Es comença a les 9 del matí i s'acaba a les 3 de la tarda. I són voltes des d'aquí del pas a nivell de Calella fins a sota el far, per tot el passeig marítim. És anar i tornar i es va comptant les voltes que fa cada un. Quan s'acaba, doncs, es dona un diploma, un trofeu, i després anem a dinar tots junts per celebrar l'1 de la cursa.
Les inscripcions estaran obertes fins divendres. La cursa de les 6 hores de Calella ofereix diverses modalitats d'inscripcions, la de 25 euros només per participar en la prova de resistència, o la de 35 euros, que inclou també el dinar de germanor. L'organització preveu un màxim de 50 inscrits en la modalitat que inclou el dinar per qüestions d'aforament del restaurant. La penya 100 quilòmetres és l'encarregada també de muntar la 100 quilòmetres de l'Alt Maresme, una cursa de resistència que té lloc per primavera aquí a Calella. En aquella, però, la pauta la marca la distància i no el temps. És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Més notícies al 107.9 de la FM. Demà a partir de les 8, el bon dia de Sònia Muntanyola. Que haguem de passar un molt bon dimecres. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.